i Barceloneta. Serà avui a partir de 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat, se sent el...
Weiter, wir leisten Widerstand gegen eine Wirtschaft, die immer mehr Konsum verlangt, gegen ein System, das grenzenlos Natur zerstört, gegen Politik, die uns nicht richtig zuhört. Ihr sagt, wir machen das schon, wir finden toll, was ihr macht. Vielen Dank, liebe Kinder, hat schon so viel gebracht. Aber nein, ihr seid keine Profis, keiner geht zum Unterricht, während die Politik Klimaabkommen bricht. Wir singen hey, 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 das machen wir nicht mit, wir stehen auf, auf, auf für eine neue Politik.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui tenim el gust de continuar el debat que ja vam iniciar fa 3 setmanes amb Carles Riba i Antonio Turiel. Carles Riba, recordem-ho, és president del CEMES, autor del llibre Recursos energètics i crisi, al final dels 200 anys irrepetibles, enginyer, exalcalde de Sant Joan d'Espí i director del Centre de Disseny d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bona tarda, Carles. I Antonio Turiel és científic i divulgador, investigador sobre els oceans, autor del blog The Oil Crash i que ha publicat recentment el llibre Petrocalipsi. Bona tarda, Antonio.
Bona tarda.
Continuem el debat que havíem iniciat fa 2 setmanes i estàvem parlant sobre els temes del canvi climàtic i què tenia a veure amb el New Deal. Per tant, seguim la conversa que havíem deixat. Endavant.
Bé, tot això que diu ara l'Antonio i que abans estava plantejant el Carles, també és un dels temes que a mi em preocupa i aquest programa l'hem tractat repetides vegades, és com es farà aquesta transició justa. Perquè finalment el que importa són les persones, no? I cap a on van destinats aquests diners. S'està parlant, clar, immediatament... El que ha sortit al programa Estella ha sigut aquesta fàbrica de bateries, però, en canvi, pues, el tema de la sanitat no s'ha dit res, el tema de l'educació tampoc s'ha dit res, s'està preparant vagues, no?, a cada un d'aquests sectors, precisament perquè no arriba el personal a poder donar classes o tenir un servei sanitari en condicions mínimes, encara no s'han revertit les retallades, és dir, tota una sèrie de qüestions. Senyors, com hauríem de fer aquest trànsit de manera que fos just per la gent treballadora i que pogués mantenir o ampliar fins i tot els llocs de treball? Carles, per exemple.
Complex. A veure, la primera cosa, en el pacte verd aquest europeu s'ha introduït aquest concepte de la transició justa. Jo, el primer que ho vaig sentir, vaig pensar, oh, és interessant això, realment, perquè... Però després, quan ho llegeixes, veus que fonamentalment estan pensant en sectors que molt consumidors d'energia que es veuran molt afectats. Però n'hi ha molts que no són consumidors d'energia que seran tan o més afectats que aquests. O sigui que la transició justa hauria de ser a tothom. I, per tant, hauríem de diguem-ne, no són la gent de l'automòbil, que com que el molló de l'automòbil es contrau, aleshores aquesta gent, o la gent de les metal·lúrgiques, que pot tenir una certa aturada, per, bueno, aturada o disminució, etc. No, és tothom, és que hi ha sectors que moren de dalt a baix, diguem-ne, o sigui que desapareixen de dalt a baix. Per tant, diguem-ne, el tema aquest s'hauria de treballar molt més, el tema de la transició justa, el concepte de transició justa. I jo penso que si ens el prenem seriosament i amb l'extensió que ha de tenir, transició justa vol dir que en lloc de fer una transició pensant en el PIB, hem de fer una transició pensant en la gent, en el repartiment de la riquesa i també en la contribució, en la creació de la riquesa, les dues coses. I per tant hem de repensar molt bé, molt bé, molt bé, tot el tema de què vol dir el lloc de treball, com, o sigui, com ens incardinem a treballar i com rebem també part de la riquesa per subsistir per disfrutar, diguem-ne, no? I aquest seria la cosa. Ja només que féssim això, que aquest canvi de mentalitat, jo crec que hi haurien moltes coses que canviarien. Si em permets, m'agradaria molt comentar coses que ha dit l'Antonio, que són molt suggeridores, no? Que és el que, primera, que en aquestes grans entitats, diguem-ne, tipus la Unió Europea o un estat gros com el d'Espanya, o els altres grans estats europeus, esclar, o tenen tendència a restringir molt el nombre de projectes, perquè és que si no la gestió els és molt gran. Si no, la gestió els és enormement gran, diguem-ne. I, per tant, això fa que els només s'atenguin grans projectes. Què vol dir això? Que l'únic recurs perquè això tingués capil·laritat seria que tots aquests recursos baixessin de nivell, i hi ha dos nivells. Un és el de comunitats autònomes en el nostre país, però l'altre és el dels ajuntaments. I fins i tot potser en alguns nivells d'altres. I aquí sí que hi haurien experiències interessantíssimes per molt pocs recursos comparats amb els que ara es gastaran amb tres empreses o quatre empreses, bueno, tres no, però amb poques empreses grans, i a més que seria d'una experimentació social extraordinàriament molt més rica que no pas el que farem amb això. Perquè aquestes grans empreses l'únic que faran serà o bé posar tecnologia per mirar de salvar-se o bé allargar la situació una mica més. Mira, per exemple, tornem sobre les bateries famoses, no? Vull dir, tots contents, i a la televisió ja he vist debats allò barallant-se, no, que sí, que les hem de tenir a Catalunya, que no les hem de tenir a Catalunya, que oh, que això, que hi eres tu, que no hi era jo, que etcètera, etcètera. Bé, però les bateries no resolen la transició energètica. Vull dir, cremarem electricitat, utilitzarem una electricitat formada pel mateix mix que teníem abans, que per tant que és fonamentalment un mix, diguem-ne, de fòssils. Per tant, no ho hem fet. O sigui, que fins i tot amb això fem uns falsos problemes, perquè el que estem fent amb les bateries és dir, quan tens la bateria i l'automòbil elèctric ja ets renovable, ja ets totalment renovable. Mentida! I en canvi aquestes qüestions més serioses i més de fons i més estructurals no es resolen. És que és tremendo el que estem fent, diguem-ne, en aquest sentit. Jo penso que, combinant amb el que ha dit l'Antonio abans, vull dir, només tindria sentit aquest, o tindrà, diguem-ne, una productivitat real en el sentit de transformació profunda i de benefici de les persones, si aquests recursos es fraccionen, diguem-ne, en els nivells inferiors, sobretot a les comunitats autònomes i encara molt més en els municipis. És l'única manera, perquè llavors sí que es construiran projectes que seran transformadors en petites comunitats, etc. També seran transformadors, és que la gent de base comença a haver-hi molta gent transformadora, però esclar, vull dir, està mancada totalment de cap ajuda. I en canvi s'ajuden les grans empreses que l'únic que tenen com a perspectiva és aguantar el tipus i en tot cas, diguem-ne, pintar de verd les seves activitats, que generalment no ho són.
Endavant, Antonio.
Bueno, pues es que efectivament jo afegint a lo que ja ha dit el Carles, o sigui, jo pensava que aquí ara van a debatre amb el Carles, però el Carles i jo estem pràcticament d'acord amb tot, aparentment, no? Hi ha una cosa que és bastant interessant, no? El tema de la transició justa, no? Jo, quan ho vaig veure escrit, el tema d'això, la transició justa i no deixar ningú enrere i aquestes coses i demés, em va sonar aquella dita castellana de dime de què presumes i te diré de què careces, no? Perquè és que, clar, una transició justa, per el simple fet de que tu anuncis que vols que sigui justa, no ho és. has de dir què faràs tu perquè sigui justa. I en aquest sentit és bastant interessant quan l'Alexandria Ocasio-Cortez va presentar aquell document en breu, unes 20 i pico pàgines, 25 o 27, no me'n recordo, al Congrés dels Estats Units, que jo vaig criticar perquè ho trobava molt succint i sense entrar en aquells detalls, però ella, per exemple, proposava coses concretes de lo que volia dir aquesta transició justa i inclusiva. I parlava de coses que la Unió Europea, vamos, ni se han vist, com ara el tema de l'agricultura regenerativa i com ara el tema de la creació de llocs de treball locals a les comunitats, no? I com ara el tema de combatre l'exclusió social i integrar la gent. És a dir, aquell document curt i poc detallat com era, com a mínim tenia una intencionalitat que és molt diferent d'aquest document. Que aquest document el que està fent essencialment és no proposar res que realment serveixi per la transició justa. De fet, l'única idea que té la transició justa és salvar els llocs de treball de la SEAT, que està molt bé que salvi els llocs de treball de la SEAT. Potser per, no per fer cotxes, eh? És una cosa salvar els llocs de treball i una altra cosa salvar la SEAT. Que aquesta, aquí jo crec que és una de les grans dificultats que hi ha, no? Comprendre que són dues coses diferents. Aleshores, aprofitar totes aquestes persones que tenen formació i que poden fer coses realment útils perquè facin altres coses i canviar potser l'objectiu de la SEAT, no? A part de l'arròs social, no? L'objectiu social que té. Em preocupa molt que s'insisteixi això de que la transició sigui justa, perquè jo crec que al fons s'estan preparant el terreny perquè quan després es siguin paleses les injustícies d'aquesta transició, dir, bueno, és que estem treballant perquè sigui justa, no? I, de fet, penso que això de la justícia està fins i tot al pla del Ministeri aquest de Transició Ecològica, no? Que també és el que té una component que és aquesta de resiliència i de que sigui una transició justa i equitativa, no? Doncs, bueno, està, tu ho poses al títol del Ministeri i ja, amb això sembla que ja està, que ja ho has resolt. No, és que s'han de prendre mesures. I no puc estar absolutament més d'acord amb el que ha dit el Carles, que per proposar coses que realment puguin funcionar en el que necessitem, s'ha de mirar de treballar al nivell més baix possible, perquè efectivament hi ha molta gent amb moltes idees, hi ha moltes iniciatives regeneratives integradores, i realment si se'ls donés una mica de poder a la gent, es podrien fer coses absolutament increïbles, que són les que realment necessitem. Per això, evidentment, res de tot això és el que s'està parlant, i el que a mi em preocupa més de tot, ja l'ho he dit, és que en el fons s'està endossant un deute, s'està carregant un deute associat a aquests fons, que en el fons només és per intentar fer per viure una mica més un model de transició injusta, un model, no de transició, és que no és una transició, és intentar fer per viure una mica més un model que està condemnat, que està mort. I és veritat, no és només les grans automobilístiques les que desapareixeran. Hi ha moltes empreses amb molts models de negoci que no tenen futur en el món cap al qual anem. I més valdria que comencessin a comprendre-ho i comencessin a fer ara les adaptacions. Si com a mínim agafessin aquests diners i els aprofitessin per ser els propis plans de descens i sobretot de com se reubica la gent, com es pot donar una continuïtat laboral a les persones que hi treballen perquè facin altres coses que sí que es necessitaran, això estaria ben aprofitat. Però òbviament no anem a aquesta direcció perquè el que estem parlant aquí, estem parlant de lo impensable, no de lo impossible, de l'impensable, de coses que no és possible pensar-les fins que sobrevinguin. I a més, jo estic convençut que d'aquí 4 o 5 anys, quan tot això ja sigui absolutament notori, evident, impossible de dissimular, diran, és que ningú no ho havia previst. És que era impossible de preveure, com la bombolla immobiliària, el mateix. No? Doncs a mi és el que més ràbia em fa de tot, que anem cap a agreujar un problema quan en el fons podríem aprofitar-ho. Tenim una oportunitat per aprofitar la situació per intentar millorar la situació.
Jo volia parlar també del tema de participació, no? Perquè aquí, quan es parla d'una transició, de passar d'una situació de desigualtat que està creixent i d'un trànsit d'un sistema econòmic cap a un altre, amb un sistema energètic que també s'ha de modificar, de mobilitat, que també ha de canviar. Clar, tot això es pot fer sense la participació de la gent i començant per la pròpia gent treballadora, no? Perquè hi ha sectors sencers que s'han de reinventar. Llavors, qui pot conèixer més les possibilitats d'aquesta reinvenció que els propis treballadors que estan cada dia en tot el tema? En canvi, diguem, aquest centralisme, no, de la Unió Europea, que determina 750.000 milions, que és una borrada de diners. I això a l'Estat espanyol li corresponen 140.000. I encara, bueno, s'està discutint què li pertocarà a la Generalitat de Catalunya, què li pertocarà a cada economia i, com deia el mateix Carles, no? Com es farà arribar a les localitats, no? Tot això. Però, diguem, això des del punt de vista del poder formal, però també per la transformació han d'intervenir la gent treballadora i les associacions, no? De veïns, de consumidors... en fi, considero que sense aquesta part és difícil també de pensar en un trànsit.
Sí, però la primera pregunta que ens hauríem de fer és per què fem economia? O sigui, a què va destinada? I jo penso que aquí, rellegint ara, diguem-ne, el text aquest del Pacte Verd, veig que és, esclar, per fer nous models de negoci, per extreure els beneficis de la transició energètica, no? Són frases que surten, que és molt fort. Jo crec que clarament hem d'entendre que el que hem de resoldre són les necessitats i, en tot cas, els desitjos de la població en la mesura que els puguem... Això és la primera cosa. O sigui, que l'economia hauria d'anar encarada, diguem-ne, a satisfer aquestes necessitats. Això és un primer qüestió. I la segona qüestió és que ens hem acostumat... les poblacions dels països rics nostres, que ens hem empobrit, globalment, fora de petites capes, però alhora també hem fet una segona cosa que és tremenda, que és que ens hem acomodat. O sigui, hem anat cedint cada vegada més parts de la nostra subsistència, els recursos per a la nostra subsistència, els hem anat cedint a grans empreses, consorcis, el que sigui, diguem-ne, que ens ho resolen i que ja està. Llavors, en el moment aquest que comencen a fallar els sistemes, grans sistemes que fallaran, els grans sistemes de, diguem-ne, d'aquestes empreses, si és que si no participem, anem cap a una situació brutal. O sigui, és que no és que sigui convenient que participi, és que si no participem, si nosaltres no diem què ens està passant, agafem altre cop i intentem dir, escolta, d'on ve l'alimentació, d'on ens ve l'aigua, com resoldrem la mobilitat, com, etcètera, com resoldrem la vivenda, i no ens movem per fer això, ens podem quedar en què uns sectors que hauran acaparat una gran quantitat de recursos continuaran amb una espècie d'economia semblant a la que tenim ara, però la resta de gent, o una part molt important, quedarà, diguem-ne, abandonada a ells mateixos. Abandonada a ells mateixos. Per això jo pensava, per això dèiem, i coincidint molt amb el que deia l'Antònia, que precisament si aquests recursos els fessin baixar, encara que sembla que siguin poc eficaços, el que tindrien és la capacitat de fer fructificar, baixar cap als nivells, cap a una base, fructificar noves experiències de tornar a prendre en pròpia mà les capacitats de resoldre les nostres pròpies qüestions. Aquesta és una qüestió importantíssima. Vull dir, si ens fallen les empreses d'automòbils, o només hi haurà automòbils de luxe per uns quants, i ens fallen els sistemes de transport públics perquè no es poden pagar més, i veuràs que no sé què fem, tu, ens inventarem patinets encara que sigui sense motor o el que sigui. Vull dir, i això és el que haurem de començar a fer en molts àmbits, pràcticament en tots, una part cada vegada més gran de població. I això, esclar, això és que la participació no és que sigui un aditament, és que és essencial, diguem-ne, perquè és que si no ho farem. O sigui, hem de recuperar. I per això penso que és molt important i que precisament la transició la podríem fer més o menys suau o pot ser molt més dura, diguem-ne, en tots sentits. Però justament penso que si aquests diners que es dediquen ara, o uns altres, els que siguin, els podem tirar, diguem-ne, cap avall i es poden donar lloc a aquest tipus d'experiències, faríem un pas de gegant, aniríem molt més ràpids que no pas el que aniríem ara, perquè ara farem una cosa que semblarà molt ràpida però que no resoldrà res. O sigui, a part, deixa'm comentar una última cosa. El tema tema dels diners, que s'han de tornar o no s'han de tornar, etc. En el fons, els diners és una convenció humana. En canvi, els sistemes ecològics no ho són tant, una convenció humana. Vull dir, ens venen donats i ens hi hem d'adaptar. Per tant, és més greu aquesta crisi que estem ara, que no pas el 2008. El 2008 ho vam resoldre malament, però era resoluble, diguem-ne, perquè vol dir això. I en últim terme, quan la comunitat, la Unió Europea, destina 750.000 milions a fer això, en el fons es pot considerar que és el que estem donant és un crèdit a gent perquè es posin a treballar en certes línies. Per tant, jo crec que també el tema dels diners haurem de desmitificar-lo, perquè ens han creat una concepció, diguem-ne, molt artificiosa i alhora molt perniciosa. Vull dir, en el fons els diners són una convenció. Si tot de cop, bueno, això va passar a Alemanya, per exemple, em sembla que va ser entre guerres, que el marc alemany va començar a perdre valor i va arribar a unes xifres brutals, no? Cada dia, bueno, i passa també en altres països encara ara avui dia, no? Per tant, la moneda és una convenció. Si tenim com es diu això, fe, diguem-ne, o estem d'acord amb que això té aquest valor, li donem, i si no, desapareix. Són papers, No, ni menjarem, ni ens traslladaran, ni ens donaran aixopluc en una casa, ni res. Són papers, això. Si no tenen el valor, diguem-ne, convencional que nosaltres li hem donat. Per tant, els governs tenen capacitat per crear, en certa manera, confiança en aquest sentit. I, per tant, poden també crear crèdit en la població de dir, escolta, aquests diners serveixen per transformar. Ara, esclar, vull dir, més aviat són crèdits que van a parar amb unes quantes empreses del vell sistema i que ja veurem si serveixen per res.
Antonio, si volies afegir alguna cosa, ho fas ara, però jo volia introduir que arran del que diu el Carles, que ara seria un bon moment per introduir la renda bàsica universal i a nivell europeu. I això també se m'ha acudit que permetria a molta gent poder-se dedicar a fer una formació professional per adaptar-se al nou tipus d'economia que fa falta. Endavant, Antonio.
Bueno, jo primerament hi ha una cosa que vull aclarir, perquè jo sempre dic la mateixa, o sigui, jo no sóc molt partidari de la renda bàsica universal, perquè el problema de donar diners, com és veritat que els diners són una convenció, però és que els diners, quan tu monetaritzes alguna cosa, estàs favorint l'especulació i estàs favorint la concentració i altra sèrie de coses perverses. I en recordem, per exemple, de quan el Zapatero va aprovar aquells 100 euros pels llogaters, que el que va passar és que els arrendadors van pujar el preu del lloguer 100 euros perquè sabien que la gent tenia aquesta renda extra. No? Aquest és el problema que tu tens quan tu estàs donant una quantitat de diners addicional a la gent. Jo, per això, el que jo defenso més és no la renda bàsica universal, sinó els serveis bàsics universals. És a dir, que tothom tingui, per exemple, la capacitat d'adquirir una sèrie de béns indispensables, una sèrie de serveis indispensables, que amb aquests és molt més difícil, no és impossible, no? Perquè qualsevol que hagi conegut l'estat per l'ho sap, però és més difícil anar traficant, no? Sobretot quan són serveis immaterials o més immaterials. ¿Vale? Però en qualsevol cas, sí, evidentment, si tu generalitzes un sistema de redistribució de renda universal, perquè al final serveix també un sistema aquests serveis bàsics universal també seria un sistema de redistribució de renda menys hackejable, diguem-ho així, no? Doncs, òbviament, el que tu estàs afavorint és que la gent es pugui dedicar a altres coses i pugui fer la necessària reconversió que tots l'han de fer. Hem de fer una reconversió cap a un model molt diferent. A mi la qüestió que, diguem-ne, ara m'ocupa o, diguem-ne, em preocupa més, no?, és que estem parlant molt de la transició, però la veritable transició és la que ja està en marxa ara mateix, no? Nosaltres, arrel de la pandèmia, al final la caiguda del consum de petroli va ser del 2%, ara mateix està consumint un 2% menys de lo que es consumia a començaments de l'any 2020, i tenint en compte els ritmes de caiguda de la producció de petroli associat a la desinversió, hem de perdre aproximadament un 2% cada any. La qual cosa, a finals d'aquest any, el que s'observarà segurament és un pic de preus, si no hi ha una cosa que canviï així radicalment els propers mesos. Anem cap a aquest escenari, si us hi fixeu ara mateix, el preu que està fent és pujar. Està pujant, es parla molt de que si l'OPEB i no sé què, però no té res a veure. El que té a veure és amb aquesta gran desinversió de totes les companyies arreu del món. Però clar, és que l'any que ve s'acumularà un 10% addicional. I això és, si no canvia l'escenari d'inversió, doncs continuem així. I al final, en algun moment, segurament cap a l'any que ve, o sigui, no estem parlant de tan lluny, cap a l'any que ve, els estats hauran de començar a intervindre perquè si no tindran un problema molt seriós. I aquí encara hi haurà una nova desviació de fons per evitar que aquesta caiguda sigui tan ràpida. I el problema és que per més fons que s'hi posin, hi haurà una caiguda. No serà tan ràpida, però hi haurà una caiguda. I aquesta és la transició que inevitablement tots farem. Aquesta no la podem evitar. Se distribuirà d'una manera diferent arreu del món, però ara mateix el nostre gran horitzó de transició és l'any 2025. Perquè sabem quin és el camí que seguirem d'aquí al 2025 si no hi ha una intervenció molt forta i decidida. I el problema és tan greu que és, fins i tot que hi hagi una intervenció forta i decidida, igualment hi haurà una caiguda molt important. Potser no el 50%, però com a mínim serà el 20%, que igualment és desastrosa. Anem a un escenari de catàstrofe. Així és de clar. Anem a un escenari que és terrible. Hauríem d'estar fent allò que diuen de tocar a rebato. Ens hauríem d'estar preparant. Ens hauríem d'estar adaptant. Hauríem d'estar fent rebost. Hauríem d'estar reaprenent a fer coses. El que deia el Carles té tota la raó. Hem de prendre les regnes de tota la gestió de les nostres comunitats, de les nostres necessitats. D'on venen els nostres aliments per començar? D'on venen? Els podem produir localment? Ens podem abastir localment? Podem fer front a això? Podem garantir la potabilització de l'aigua i la gestió de les aigües residuals? Podem garantir el subministrament elèctric? Podem garantir el subministrament energètic dels serveis bàsics? Podem garantir tot això? No. No. Algunes coses més i algunes altres coses menys, però en cap d'elles hi arribem completament. És això el que hauríem d'estar treballant ara mateix. És exactament això. I a més, hi ha capacitat. Hi ha capacitat a nivell de les comunitats. Hi ha coneixement, hi ha gent que coneix molt bé aquests problemes, hi ha gent disposada, hi ha gent que necessita relativament pocs recursos per muntar eines realment efectives per fer front, sobretot, als aquests primers anys duríssims d'aquesta transició que, sens dubte, farem durant el proper lustre. Perquè ara el nostre horitzó, jo dic, parlàvem abans del Horizon 2020, no? L'horitzó 2020, doncs ara el nostre horitzó és el 2025. I aquí el 2025... patirem una sèrie de canvis tan dràstics i tan radicals que hauríem de començar a treballar ja, en realitat hauríem d'haver començat, pues mira, des de quan el Carles va escriure el llibre, probablement abans hauríem d'haver començat, no hem començat. No, ara, resulta que ja hem d'entregar l'examen i no hem fet res. Pues aquest és el nostre problema, no? Doncs jo crec que aquestes són les idees que jo crec que és important transmetre. En comptes de perdre el temps i de vista les coses importants en aquesta encanteris encisadors que s'estan fent de que si la fàbrica de bateries i que si al final, bueno, te promet un altre caramelet, una altra joguina per distreure't. Escolta, jo el que vull és menjar. És que per mi el més important ara és menjar i donar a menjar als meus fills. Per mi el més important és garantir una sanitat que pugui funcionar, que pugui tenir una aigua que pugui beure, que pugui fer una gestió dels residus, que pugui fer una gestió de la mobilitat. Aquestes són les coses que s'han de mantenir a tota costa i estan en perill. És que això no s'està dient, estan en perill. Els propers anys seran uns anys terribles. Hem de fer alguna cosa ja, hem de començar ja. Ja fem tard, de fet. Estem fent tard de fa molt temps, perquè fa molt temps que sabien que arribés. Si tu llegis el llibre d'en Carles, ja està ben escrit, eh? Està ben escrit i ben descrit. Falta saber la data. És evident, perquè la data era difícil. Però ara, que ja venim de 7 anys que les companyies estan desinvertint i que això no es reverteix d'un plomasso, perquè aquí no és qüestió de posar molts diners i tot això comença a fluir, Per posar en marxa un jaciment necessites de 5 a 10 anys. O sigui, tot i que comencessis a tota velocitat ara, no podries pal·liar el problema del següent lustre. A banda que sabem que hem d'abandonar els combustibles fòssils, és que ho sabem a sobre. Però és que ara ja estem fent enormement tard. Ara sí que anem a una situació que hem creat nosaltres mateixos i que és gravíssima. O sigui, és el que hem de gestionar. El que hem de gestionar fonamental i críticament són els propers 5 anys. Depèn de lo que fem els propers 5 anys, dependrà tot lo que vingui en el futur. I sí, té raó, tot té raó, Carles, ens hem d'empoderar, hem de recuperar la gestió a l'àmbit local. Hem de posar les eines adequades per fer aquesta transició. Hem de garantir que la gent tingui aquests serveis mínims, que tingui per menjar, per començar. Això és una vergonya, com ha passat la crisi del 2008, que hi havia gent que no tenia per menjar. Això és una vergonya, que els nens només menjaven si anaven a escola, perquè tenien una beca menjador, i aleshores les vacances d'estiu, que es morien de gana aquells nens. I això ho han permès, ho han trobat normal. No, és que, bueno, és que és normal, però com pot ser normal això? Com qualsevol persona de sent dos indigna davant d'això? No, no és normal, no, no es pot permetre això. Aleshores, són d'aquestes coses de les que hem de parlar. En comptes de parlar de coses molt abstractes, i si t'hi fixes, al final, de les coses que cal parlar, cap d'elles és realment energia. Però totes tenen a veure amb l'ús de l'energia. I totes elles tenen a veure amb l'ús dels recursos. I el que ha dit el Carles abans, la distribució dels recursos. Perquè al final nosaltres estem fent servir una convenció humana per assignar els recursos, per distribuir-los, que és el diner, els diners, però és una convenció. Demà decidim que és una altra i apliquem aquesta altra. I demà decidim que l'objecte social de les empreses no és generar beneficis, sinó generar ocupació i abastir les necessitats locals, i automàticament passa això, perquè són coses que nosaltres decidim, com éssers intel·ligents, o menys se suposa que ho som, que som, no? Doncs jo crec que les coses van per aquí. Aleshores, el que hauríem d'estar parlant és d'aquesta transició tan dràstica, tan radical, tan ràpida, que encara tenim l'ocasió de fer-li front i que inevitablement l'haurem de fer front durant els propers anys. I aleshores, com ens adaptem, com comencem a recuperar aquesta plena sobirania de les coses que ens afecten a nosaltres, que és el que ha dit el Carles, que té tota l'absoluta raó. És exactament això el que cal fer, i quan abans, millor.
Passa que ho farem sense recursos addicionals. Vull dir, perquè la gent ja està començant a fer coses i ja està començant a fer iniciatives en aquest sentit. Però, esclar, ajudaria molt que hi hagués un crèdit, diguem-ne, que vingués de dalt i es repartís realment a nivells bàsics. I que és molt bé, també, perquè, vull dir, jo penso que hi hauria un seguiment. Nosaltres tenim en el nostre país un costum molt dolent, que és de ser molt rigorosos en el moment dels ajuts, crèdits o el que sigui, i després una falta de rigor total en el seguiment. I això no porta a construir, perquè es construeix, diguem-ne, ets una mica més generós en la concessió d'ajuts, però després els segueixes i dius, què has fet amb això? Ah, oh, ha anat molt bé, doncs val, doncs més ajut. I aquest és, jo penso que el nostre país, en aquest sentit, és, els anglosaxons ho fan millor. Perquè aquest és un altre aspecte que també no l'hem parlat, però és el tema de la recerca, de l'acció, l'experimentació tècnica, però també l'experimentació social, de coses noves, formes noves de tot organitzar. I això vol dir risc i vol dir, diguem-ne, molt seguiment, ajuts i molt seguiment.
Jo volia, tinc una pregunta o un dubte, vaja, arrel de lo que diu l'Antonio Turiel. Perquè de bon començament hi havia, he citat a un ecologista que deia, bueno, potser aquest New Green Deal ens serveix per guanyar temps. Però, en canvi, l'Antonio gira el mitjó i em diu, no, no, és que només tenim 5 anys, perquè els 5 anys, el que no fem en 5 anys, aquí ens ve un desastre a sobre. Llavors, estem amb aquesta contradicció. Tenim cert temps, no tenim temps, com hem d'aprofitar aquest temps? És a dir, suposo que això dels 5 anys té a veure amb el tema de l'energia, no? És a dir, que del petroli, vaja, de que anirà baixant. Però també amb el tema de la pandèmia i dels canvis que s'han de fer ja per donar solució a milers i milers de treballadors i de companyies, de petites empreses, recomanen fer-ho el més immediat possible, potser té a veure amb això del temps. Però si m'ho poguessis aclarir una miqueta més, sisplau.
Sí, a veure, els 5 anys és perquè, tal com han fet les coses, és inevitable que la producció de petroli caigui per un percentatge molt ampli d'aquí al 2025. Per més que i que ens posessin tots allà ara mateix a intentar extreure el petroli, no podrem evitar que hi hagi una caiguda de fins al 20% com a mínim, i que podria arribar a ser del 50% si realment seguim la trajectòria que estem seguint en aquest mateix moment. Perquè ara mateix seguim amb la mateixa idea del finançament per compte aliena, els crèdits, evidentment el fracking als Estats Units se n'ha anat en orris perquè evidentment havien perdut moltíssims diners, i això és aquí el que era una mica fins ara la taula de salvació, doncs això també desapareix. I aleshores, després de 5 anys, òbviament, passen dues coses. Una, que evidentment es notaran els efectes del que es faci ara per intentar evitar que la caiguda de la producció de petroli sigui tan ràpida, per una banda, però d'altra banda, que es prendran mesures per adaptar-se a aquesta carència de petroli, perquè té molta raó el Carles, eh? És a dir, la majoria de l'energia i del petroli en particular és malbarata. El problema és que, clar, cal fer un canvi tan gran de l'estructura social, que ja està orientada al creixement econòmic, clar, i aleshores, si ens estem basant en aquestes grans empreses que editen creixement per poder tornar els seus crèdits, entre altres coses, i dius, no, és que heu de reduir la vostra activitat en un 50%, totes fan fallida, eh? Qualsevol empresa gran fa fallida si tu dius, no, és que has de reduir la teva activitat al 50%. Aleshores, bueno, doncs, tens aquesta història, tens el problema de com gestiones això. Després d'aquests 5 anys, bueno, els efectes de lo que s'ha començat a fer ara, tant si es fa el millor com si no es fa tan bé, es començaran a notar i estarem fent una transició millor o pitjor, més justa, més injusta, més dificultosa. El procés de caiguda de producció de petroli continuarà, però no serà tan ràpid a partir d'aquest moment. ¿Vale? Amb la qual cosa, el que realment és crític, perquè en el fons és la cosa que trastoca la teva ment. No? Perquè encara estem parlant en recuperar la senda del creixement, és que és important dir-ho. O sigui, estem encara parlant de tornar a la normalitat, que és l'anormalitat d'abans, no? El que teníem fins ara. No? I aleshores encara estem parlant d'això, de que el PIB torni a créixer, aquestes coses, quan ja és físicament impossible, això no tornarà a passar. Ara el que hem de fer és una baixada brusca perquè no s'havien preparat. Estem a temps de fer coses? Sí. Si aquests diners del Green New Deal s'assignessin a el que cal fer. Si ho ha dit el Carles, és veritat. És a dir, si se donés recursos a les persones que realment saben el que han de fer a nivell de territori. I escolta, que no necessiten ni de lluny tota aquesta borrada de diners, necessiten bastant menys. Perquè a més és el que jo explicava abans del tema de la ciència, és que ens donen massa per el que tenim capacitat de fer en el temps que tenim. O sigui, no, doneu-los recursos. I a vegades els recursos són petites coses i a vegades són coses tan senzilles com, sisplau, no bloquegeu. Sisplau, no obstaculitzeu, perquè això també passa contínuament a les administracions, que hi ha una tendència al control excessiu en una part de la gestió i un descontrol absolut a l'altra part de la gestió, que també és el que ha dit el Carles, i que és veritat, no es controla l'execució, és un desastre això. Aleshores, bueno, deixem d'estar tan a sobre de coses que s'han d'intentar deixar que puguin realment anar millor, que puguin créixer, i deixem que aquestes coses realment proliferin, donant una quantitat de recursos limitats. Si això es donés, i si comencés a dia d'avui a fer, si es comencés a dia d'avui a fer, tenim temps per parar una part molt important d'aquesta bufa que se'ns va a sobre. I tant que la podríem apaivagar. Perquè, entre altres coses, el canvi més important que s'ha de fer és el psicològic. Hem de comprendre que entre tots hem d'ajudar-nos per sortir endavant. Si redistribuïm, si tots acceptem que hem de compartir per sortir-nos col·lectivament, Podem realment esmorteir enormement aquesta bufa, perquè la majoria de l'energia es malbarata. Es malbarata perquè té un sentit econòmic pel que creix el PIB. No necessitem, realment, físicament, no necessitem consumir la bajanada d'energia que estem consumint. Abans el Carles explicava, el 30% del petroli es gasta en transportar petroli. Mare de Déu, però és que és absurd. O sigui, pues, simplement aquestes coses, si tu les tens en compte, realment cal que circulin tants de cotxes per les rondes de Barcelona cada dia? Realment cal això? Són tantes coses les que es poden canviar, les que es poden transformar, que ens poden permetre adaptar-nos a la situació, que realment serem tots a una si comprenguem la situació. I tant que ens podem adaptar. Però és que la població entén la situació? No. Per què? Perquè no s'explica. Per què no s'explica? Perquè hi ha interès en no explicar-ho. Perquè si s'expliqués, aleshores es demanarien responsabilitat, es demanaria un pla per fer aquesta transició, s'exigiria que els diners se gastessin d'una manera adequada. S'estaria parlant de què cal fer en aquests grans mostres, aquestes empreses que estan condemnades, que no poden continuar d'aquesta manera. Aleshores, si realment tu expliquessis tot això, i aquesta és la gran raó per la que no es parla de la crisi energètica i que no se'n parlarà fins que no esclati en tota la seva intensitat, i tot i així es posaran excuses el més variades aquí, que si l'OPEP, que si l'Arabia Saudita, que si l'abuela fuma o jo què sé, al final tot això és per dissimular la situació que, si tu la plantegessis amb tota la seva cruesa, portaria la societat a fer una sèrie de preguntes que són necessàries i que de manera natural ens portarien a aquest canvi de model que necessitem, que és el que ens permetria adaptar-nos a el que volem fer. Estem a temps de fer canvis, i tant que estem a temps, però si no hi ha primerament un canvi social, si no hi ha la primera comprensió de la magnitud del problema, evidentment no tenim res a fer, i aquest és el problema que estem. Estem ara mateix perduts a la boira de la confusió d'aquests discursos absurds que ens parlen de, bueno, de quimeres que no es porten en lloc.
Carles, vols afegir alguna cosa?
No, penso que estem molt d'acord. El tema, jo penso que el tema fonamental, jo, si em diguessin, escolta, més milions per a la gent de base o, diguem-ne, un... no sé com dir-ho, un... diguem-ne, un episodi, diguem-ne, en què tothom comencés a comprendre de veritat el que ens està passant, jo triaria això de segon, perquè és que si sense la comprensió aquesta no fem res, és com tirar aigua en un cistell. Perquè la gent encara pensa en termes, diguem, de qui es pot tot, etcètera, etcètera. I que, en tot cas, més. Jo penso
però,
que...
Però això és el que li diu el mateix govern.
Sí. Vull dir... En aquestes grans... Bueno, hi ha una combinació, hi ha una combinació en les grans empreses i en els governs de, entre, jo diria, les grans empreses en partes i interessos, mantenir els interessos, per això, diguem-ne, dèiem si guanyaran temps, si aquestes empreses sí que el guanyaran el temps, diguem-ne, petaran més endavant, diguem-ho així, no? I després els governs el que tenen és una certa por pel tema de les eleccions, diguem-ne. O sigui, si tu dones... això que serà entès com una mala notícia, o difícilment o fàcilment serà entès com una mala notícia, aleshores tenen por de que no se'ls voti. I aquest és un tema que s'ha explicat en uns moments, que és que avui dia, curiosament, les eleccions en terminis curts de 4 anys, que tenen avantatges en molts aspectes, tenen aquesta dificultat, que és que els governants no posen proa, diguem-ne, a pensar més enllà de 4 anys. I la transició serà de molt més de 4 anys i de molta més profunditat. I llavors aquí tenim una dificultat important que no sé com l'hem d'acabar de resoldre. Però potser des de la base, des de la gent que no tenim tanta incidència, diguem, en la formació de les opinions, doncs podem començar a fer el treball, no sé, però jo penso que aquest és el gran tema. Vull dir, cada vegada estic més convençut que el tema de la mentalitat, de fer entendre a la gent la importància del moment que tenim i de quines transformacions haurem de fer i cap a on, penso que és el més important que tenim en aquests moments.
4 anys també poden servir per l'educació, evidentment.
Sí. Poden, bueno, vull dir, té l'avantatge de que, vull dir, si no ha funcionat un governant no el treus, però també té la dificultat de que entre els governants en un termini de 4 anys. El que vingui després dels 4 anys diguem-ne... I és, en certa manera, és veritat. Jo també vaig estar en un ajuntament i als 4 anys doncs, vaig perdre eleccions i vaig sortir. Per tant, esclar, vull dir, llavors ja es canvissa, vull dir, de fet han triat unes altres persones i si hi ha altres models, doncs són aquests altres models, no? I que és complicat aquest tema, no? Seria bo, diguem-ne, de poder organitzar algunes coses, algunes decisions que fessin, que tinguessin permanència, que anés més enllà dels 4 anys, independentment de si canvien o no canvien els governants. I alhora aquestes decisions haurien de ser molt ben preses i molt ben reflexionades perquè no fossin, diguem-ne, motiu de canvi en qualsevol canvi de govern. Aquest és un tema complex, jo trobo, almenys en els moments aquests. Quan hi ha estabilitat, doncs va molt bé, diguem-ne, es funciona molt bé. Però en aquests moments, no, diguem-ne, a veure, vull dir, no estic fent un atac a la democràcia, vull dir, absolut. Però que el tema del fraccionament en 4 anys porta problemes.
No, no, la democràcia s'ha d'ampliar, en tot cas. I hauria d'entrar dins de les empreses. I hauria d'entrar a la participació i cogestió dels mateixos treballadors, crec jo.
Per descomptat, o sigui, jo algun cop he pensat, ara que dius això, he pensat com pot ser que empreses enormement grans puguin estar en mans d'una sola persona, de dos o tres. Les grans decisions són preses a nivell mundial, diguem-ne. Perquè aquestes grans empreses, en el seu inici sí que hi ha hagut una persona que ha fet, diguem-ne, ha impulsat, ha innovat, el coll, etc. Però a mesura que es van fent grans, sí, no s'haurien fet grans si no hagués estat amb la participació dels treballadors. I tampoc s'haurien fet grans si no hagués estat amb els recursos generals de la societat. I per tant, jo penso que quan... es fan organitzacions tan grans, com a mínim hauríem de fer una manera d'establir una manera que hi haguessin participació de tres sectors que serien com a mínim els que han impulsat l'empresa, també els que hi han treballat, els que hi treballen i hi han treballat, això s'hauria de veure, i també el poder general o el que representa la societat en general, que és el govern de l'àmbit en què està aquesta empresa. Perquè hem de fer canvis en aquest sentit, jo penso. És que si no, igual que en altres qüestions. Per exemple, ara s'està parlant del tema de les patents, no? Jo tinc un escrit en una taula rodona que vaig participar potser fa també 10 anys. Jo vaig dir que algunes grans patents, hi hauria d'haver algun poder a nivell, probablement hauria de ser mundial, per expropiar-les. O sigui, quan, diguem-ne, algú fa un gran descobriment, per exemple, per resoldre la Covid, amb una vacuna o el que sigui, jo crec que se l'ha de recompensar, aquell, generalment és un centre o és una universitat o el que sigui, se l'ha de recompensar per descomptat. Però també se l'hauria de poder expropiar perquè tothom se'n pogués beneficiar. I ara si descobrim una manera, diguem-ne, de fer o de tractar l'energia, el que sigui, diguem-ne, o d'acumular-la, diguem-ne, molt més eficaç que no ha estat fins ara i que podria ser un revulsiu, diguem-ne, tecnològic per el que ens ve al davant, jo crec que hi hauria d'haver un poder mundial de dir, escolta, et recompensem per descomptat, però tot ho expropiem perquè voldríem que fos, diguem-ne, a l'abast de tothom. I llavors vull dir que tothom pogués tenir amb igualtat de drets, d'un cop expropiat, diguem-ne, la possibilitat de fabricar-ho o de produir-ho o d'utilitzar-ho, el que sigui, diguem-ne, no? Jo penso que hem d'anar fent aquests canvis, perquè si no fem aquests canvis, amb el món que tenim, diguem-ne, tindrem col·lisions. Són canvis que afecten, en el fons, la propietat, que és un tema important. Jo crec que la propietat té uns valors enormes a petita propietat, vull dir, no, si no, no ens entendríem, però quan creixen les dimensions, es fan molt grans, hem de començar a considerar, diguem-ne, de quina manera es tracten aquestes grans propietats o aquestes grans patents mundials amb efectes a tot el món, etc. I penso que hi hauria d'haver, diguem-ne, una regulació nova, una regulació molt més participativa. De fet, a Alemanya, si no tinc mal entès, Volkswagen ja hi ha els treballadors des de fa molt de temps, no? que estan intervenint, i l'Estat, que també té una part de l'empresa. El que passa que per nosaltres, Volkswagen, o sigui, diguem-ne, som la perifèria. I en aquest sentit, la part de govern que intervé és l'alemany, no és l'espanyol o el català, diguem-ne. I aleshores les decisions que fan, diguem-ne, ara que hi ha la tendència a contraure aquest tipus de grans indústries, afecten a la perifèria, i és el que estem vivint ara nosaltres amb tota la duresa. I ho viurem, a més, molt més. Nosaltres som perifèria de tot. Pràcticament ens hem venut totes les grans empreses, fins i tot les elèctriques, les hem... Vull dir, una d'elles ja és italiana, doncs, esclar, llavors amb això també pagarem molt més, perquè els governs que tendeixen a defensar la seva població, han estat elegits i tendeixen a defensar la seva població, doncs els tindrem lluny, i per tant nosaltres serim perifèria d'aquest govern, i per tant les decisions tendiran a recaure, les decisions desagradables que aniran a caure més en el nostre cantó. I per tant vol dir que ens hem d'espavilar més, dit d'una altra manera.
Bé, anem ja acabant el nostre programa. Llavors, així com a resum, us demano un resum. Llavors, si no és New Green Deal, què? Què fem? O com aprofitem, si és que podem aprofitar aquest interès per part de la Unió Europea i aquests diners? Això podem fer alguna cosa, alguna pressió? Quines coses hem de canviar, també, mentalment? Antonio, per exemple.
Bueno, jo crec que si no és el Green New Deal, lo que hi ha, perquè realment és el que hi ha, i és el que hi haurà, és el decreixement. És un decreixement que l'única opció que realment es queda és decidir si el volem fer d'una manera pilotada, governada, o d'una manera desordenada i caòtica. Aleshores, el Green New Deal el que s'aboca és a una manera més caòtica, perquè és un gran malbaratament de recursos, tal com està plantejat a nivell de la Unió Europea, que no oblidem que la Unió Europea al final és ben bé, i en molts sentits, l'Europa dels mercaders. Està molt, pensa, molt centrada en el sistema de mercat, en un sistema, com ha dit el Carles, obsolet, que ja ha demostrat que no pot tirar més endavant. I en aquest sentit jo crec que el que realment hem de parlar és de l'altra cosa, l'altra de com afrontem el moment històric que ens toca viure des de la base. L'avantatge que potser des de la base el que fa ser l'Europea ens importa relativament poc, ja es podria dir que ens importa menys encara, perquè per muntar iniciatives a nivell d'ajuntaments i petites localitats pues no necessitem tant d'aquesta gent. El problema és totes les càrregues que ens imposaran associats a aquesta disbauxa, en aquest gran malbaratament que es pot produir. Jo crec que el que hem de fer sobretot és conscienciació, pedagogia, explicar, fer comprendre. És molt complicat, en totes coses, perquè qualsevol que escolti aquests programes es queda la impressió de que aquests són uns il·luminats que parlen de coses que ningú no parla, no? Quan el que estem parlant és una cosa que està ben documentada, que és una cosa ben explicada, una cosa que és ben coneguda, a més, particularment pels governs i per la pròpia Comissió Europea. El que passa és que no se li pot donar publicitat, precisament perquè no planteja una sèrie de qüestions polítiques que ara mateix són tabú i que són inacceptables. Jo em conformaria simplement en que cada dia el Telenotícia s'obrís a parlar de l'emergència climàtica i de la crisi energètica. Si cada dia passés això, jo crec que ho farien i ens en sortirien. I l'alternativa, òbviament, és el decreixement, la relocalització i una mica la rehumanització i la rehabilitació de la vida local.
Molt bé, Carles, la teva conclusió?
Sí, jo diria que hi ha tres elements que posaria sobre la taula. Un és que hem de fer un treball de conscienciació molt important. I sí, els grans mitjans o els mitjans de comunicació més importants, si aconseguíssim que comencen a tractar i ho tracten amb una certa dignitat, faríem un gran paper, perquè jo penso que aquest és un tema fonamental. Si no, no podrem tirar endavant. Segona, respecte als diners del Green Deal, jo penso que sí, podríem mirar de fer un esforç de convèncer, vull dir, si hi ha sectors que ho veuen així, de convèncer que almenys una part baixi cap a les comunitats i els ajuntaments. Perquè després ja sortiran moltes iniciatives. Jo penso que fer un esforç en aquest sentit. I per altre cantó, potser també explicar que posat només en aquests nivells l'únic que fa és parar el cop a les grans empreses. Donar-los temps. però que no resol res, vull dir que no resol coses importants. I el tercer punt que jo diria que posaria sobre la taula és dir que la solució està en gran part en nosaltres. O sigui, que no renunciem a prendre control, a tornar a empoderar-nos de tot el que ens sosté, de tots els elements que ens sostenen, des de l'alimentació, l'aigua, l'energia, la mobilitat, tot, la cultura, tot això. O sigui, empoderem-nos. Jo penso que aquests serien els tres missatges. Conscienciació, empoderem-nos i després procurar a veure si els recursos aquests poden, almenys en part, baixar cap a... que sí que ens ajudarien, vull dir, perquè lubricarien moltes iniciatives que en aquests moments són dificilíssimes, perquè, esclar, 1.000 euros o 500 euros o... etcètera, ja són coses molt grosses quan aquesta gent, esclar, vull dir, es mouen en milers de milions, no? I dic, només amb això és una petita part, i així lubricaríem moltíssimes experiències.
Molt bé, pues, crec que ha sigut un programa molt complet i que junt amb el primer que vam fer pues, formaria pues, com una trilogia de, per anar reflexionant i anar pensant, perquè encara hem de meditar i pensar que és el primer aspecte per passar a l'acció, no? Però ara aquest passar a l'acció passa per repensar moltes coses i davant decisions que es prenen a macronivells, també la ciutadania dir la nostra i, per tant, preparar-nos i veure com podem treure alguna cosa i alhora ens anem preparant per les veritables solucions, que és humanitzar aquesta economia, resoldre el tema dels serveis que tenim molt malmesos, etc. Doncs